Ràdio Tiana presenta...
Ona Timó.
Hola, em dic Rosa Verdera i això és Ona Timó. En el programa d'avui hi haurà entrevistes, música, un conte i més coses que el fan divers, divertit i amè. Recomano que no us el perdeu perquè és molt interessant. Aquest programa està fet per alumnes i voluntaris de l'Escola d'Adults Timó. Els hi recordo que la nostra sintonia musical es diu Carrer del Mar i pertany al músic mongatí Xema Rivero. Començarem amb la informació cultural a càrrec de Teresa Rosés. Us deixo amb la Teresa.
Gràcies, Rosa. Hola, encara no hem acabat el mes de març i ja tenim ben ple d'activitats el mes d'abril. Com tots els dimecres, seguim amb el taller de ràdio i teatre, on ens trobem tot l'equip de persones que fem possible aquest programa, de 9:45 a 11:45. També, els dimecres de 11:45 fins a 2:45, hi ha el taller d'informàtica, mòbils i tauletes. El proper 3 d'abril hi haurà el tercer taller de cuina de 7:15 a les 8, a càrrec d'en Xavier Martorell. Es prepararan diferents plats i tots els participants se'ls menjaran junts a l'aula. Cal portar ganivet per tallar verdures, drap de cuina, davantal, fusta de tallar i carmanyola per emportar-se el que s'obri. I molt important, no us deixeu la gana a casa. Aquest taller està pensat per a 15 persones i hi ha una contribució per comprar els aliments de 10 euros. El 10 d'abril, de 7:15 a les 8, hi haurà una altra xerrada d'Història de Catalunya, decadència i ocupació pel Regne de Castella, del segle XVI al segle XVIII, segona part, a càrrec del professor d'Història, Emili Muñoz. Els dies 11 i 25 d'abril, de 10:00 a 12:00 i de 5:15 a 7:15, es farà un taller de costura bàsica i creativa. Quinzenalment ens trobarem per aprendre a cosir i arreglar la roba. També podrem crear noves peces a partir de les usades i resoldre inquietuds costureres que tinguem. I el 24 d'abril, de 7:15 a les 8, què és el risc cardiovascular? A càrrec de la doctora Mari Carme Cantarell, de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. I per acabar aquesta secció, us recordem que després de Setmana Santa i Sant Jordi, tornen les xerrades dels dimecres culturals. Ja sabeu on som, Camí Vell de Tiana, cantonada carrer Mates. I ara us passo a Tere Rosselló, que us oferirà una entrevista molt entranyable. Endavant, Tere!
Gràcies, Teresa. Estem a l'apartat d'entrevistes. Aquí tenim la Montserrat Abad. És l'alumna més gran de l'Escola Timó. Benvinguda, Montserrat.
Bona
Ens
tarda.
Vols dir la teva edat?
Tinc 92 anys, però d'aquí dos mesos ja en tindré 93.
Guai! És que ni ho sembles, eh? Mare de Déu! Ets de Montgat?
Sí, des del dia que vaig néixer, i fa 86 anys que vinc a la mateixa casa, en el carrer del Mar 65, casc antic de Montgat.
Renoi, doncs déu-n'hi-do. Què és el que et va fer anar a l'Escola Timó?
Bueno, això va ser pues, que es va morir un cunyat meu l'any 2001 i la meva cunyada, pues, clar, va haver de passar el que passa amb les viudes quan se mor el marit. Molt trista, molt decaiguda. I una de les seves filles es veu que, no sé per quin mèdit, si per l'Ajuntament de Montgat o per l'Ajuntament de Tiana, es va enterar que hi havia un col·legi d'adults aquí a la Lola Anglada i la va apuntar. La meva cunyada, pobreta, doncs com que tota la vida hem tingut una gran relació, perquè com aquell qui diu, vivíem al mateix carrer, la vaig veure a créixer, teníem molt, bueno, i després vam ser cunyades, teníem una gran relació, i ella m'explicava a mi el seu pes que portava a sobre. Diu, ara la meva filla m'ha apuntat a un col·legi, i jo, pobreta de mi, doncs em trobaria molt sola, molt desplaçada, no conec a ningú, bueno, desolada. I jo ja portava 9 anys de viuda, vaig quedar viuda l'any 92, i li vaig dir, doncs mira, digue-li a la teva filla que m'apuntin a mi. I a partir de l'any 2002 vam començar a venir a Lola Anglada, fins que es va fer el trasllat cap a l'escola del Timó. No em recordo bé les dades, però anem a escola des del 2002.
Déu-n'hi-do, sí. Molt bé, estupendo. Us sí. ha funcionat? Va funcionar el anar a l'escola?
Molt.
Us ha anat bé?
Molt. Mira, jo ja portava 9 anys de viuda i això m'ha ajudat molt, molt. Molt, perquè quan quedes sol a casa no... quedes una mica perdut.
I tant, i tant. Ja ho sé per experiència, també, eh?
Sí.
Per això ens belluguem.
Sí.
Per això fent coses.
Sap greu, doncs, la pèrdua d'aquesta persona, en Jaume Comas, que era una gran, gran persona. I jo també el vaig trobar a faltar. Llavors, totes dues ens vam fer companyia. Jo ja portava 9 anys, però jo em vaig quedar molt tancada a casa i això m'ha ajudat a sortir molt del fons que quedes.
I conèixer molt... més gent, no? Conèixer més gent, enraonar...
Conèixer gent, sí. Et comences a sentir més realitzat, més persona, més... Quedar-te a casa és una malaltia.
I tant.
Jo ho aconsellaria a tothom, que quan li passa una cosa d'aquestes, quan has tingut marits que te'ls has estimat i ells t'han estimat, aquest dol dura molt. Jo fa 27 anys aviat i encara el recordo molt. Per tant, t'has de buscar alguna coseta per no estar tan enfonsat. I això a mi m'ha refet.
T'ha anat molt
sí,
bé.
Molt.
Molt.
Parles amb gent, aprens, perquè hi he après molt.
Val.
Molt.
Molt bé.
Perquè tenim unes mestres estupendes.
Sí,
s'ha de reconèixer.
Sí, sí.
Són unes mestres estupendes.
I tant.
I el que em fa gràcia és que el nom, quan es va traslladar en el carrer Mates, aquest col·legi,
sí,
no tenia nom. I les alumnes van escollir el nom del Timó.
Molt bé.
Jo vaig posar una papeleta dient Terra, no,
Mar i Terra.
Mar i Terra.
Mar i Terra. Sí.
Cada un vam posar un nom.
Sí.
Però llavors, com va sortir el Timó, per majoria, vaig estar molt contenta, perquè és molt maco el Timó. El Timó condueix els vapors, els vaixells, condueix aquesta escola. I és molt maco aquest nom.
Ets una dona molt sàvia, molt. I m'encanta els consells que dones. Jo crec que la gent que ens escolta ho tindrà molt en compte, això.
Això és la vida que t'ensenya, eh? Que tenir... Bueno, diem 92 anys encara, eh?
Sí, però d'aquí dos dies...
L'altre està a punt de caure.
D'aquí dos dies ja hi ets, eh? Que ens passen els dies volant. I tu, sí, que tens tantes activitats, sí, de fer coses...
Sí, sí, sí.
Arribes el dilluns i ja torna, sí, a ser divendres.
Sí. I ara estic una mica contenta perquè estic esperant un bisnet.
Que naixerà, bueno!
Naixerà el mes de maig, si Déu
bueno.
vol.
Bueno!
Sí, ja li he escrit una carta, jo. Ja tinc una carta feta per ell, perquè quan sigui gran...
Molt bé.
No sé si jo hi seré, però ja trobarà una carta desitjant-li tot el millor del món per quan sigui gran, que tingui sort i salut, i que això li desitja la seva besàvia de 92 anys.
Molt bé, m'estàs adelantant tota l'entrevista, això no pot ser.
Ai, no, és que mira, quan començo, doncs no pararia.
Fantàstic.
Tinc molts anys i tinc moltes coses que explicar.
Et volia preguntar de quan eres, que tu eres una nena, amb el temps d'anar a escola. Vas anar molt temps a l'escola, perquè en aquella època la gent no anava, o sigui, qui anava a l'escola no era tothom qui podia anar a l'escola en aquella època.
Jo devia tenir 6 anys, vaig anar a l'escola de pàrvuls. Com vaig ser més grandeta, em van passar a una altra escola de Doña Maria Rossinyol, una gran mestra, i en allà, doncs, jo, va venir la guerra, que tenia 10 anys, i llavors no vaig tenir temps ja d'aprendre gaire el català, que ha sigut el que sempre m'ha portat una mica així, a veure si l'aprenc, en el col·legi de vegades li dic, el dia que faci un dictat i no faci ni una falta, saltaré. I encara em diuen que no saltes. Perquè encara faig alguna falta en català, perquè a 10 anys va venir la guerra. Molts dies no hi podíem anar, perquè la mama ens deia, fills meus, si sentiu que bombardegen, torneu corrents cap a casa. Molts dies que no anaves ni a col·legi. I llavors ja l'ensenyança hi va ser tot en castellà. Per tant, a mi el català m'ha quedat una mica pendent.
Bueno, em passa igual a mi. Jo quan anava a l'escola, el castellà i el català el teníem prohibit, no en teníem de català. Almenys quan jo hi vaig anar, tu, al començament de tu, poder sí que en tenies.
Vaig tenir potser un parell o tres d'anys només, eh?
Sí, doncs jo, quan ja em va tocar a mi, doncs no n'hi havia gens, i la veritat que no en sé gens, eh? I jo, veus, no tinc tanta d'allò com tu d'apuntar-me a fer català i escriure bé. Escric a la meva manera.
Sí, però encara no he pogut fer cap salt.
Bueno...
Encara no he saltat.
Bueno, però ja arribarà.
Sí, escric bastant bé, sí.
Bé, doncs sí, veus, sí. jo no, saps? Això.
Bueno, però tu ja no vas conèixer la guerra. Els que vam conèixer la guerra vam patir bastant. Ens han quedat records molt, molt profuns i molt, molt punyents, eh?
Sí. Mira, t'estic mirant, Montserrat, t'estic mirant, i els que et coneixen de Montgat ja et coneixen, però qui no et coneix... Vull que sàpiguen que ets una senyora molt, molt maca, amb un cabell blanc platejat i que, bueno, i un color de cara moreno que prens el sol.
Bueno, jo estic en una planta baixa i tinc un pati i entro i surto, vull al matí regat. Si no m'agafa el sol per aquests ratets que estic a fora, no vaig a prendre el sol, jo, eh? Però ja sóc morena de pell, jo, eh?
Sí, perquè, a més, ni una arruga, eh? Ni una arruga tens.
No, això és una herència de la meva mare. El meu pare tenia alguna arruga, però la mare no. La mare tenia la cara molt llisa. I això ho hem heredat els tres germans. Bueno, ara ja no... Un i el gran ja és mort, però no tenia arrugues. I el petit està prim i no té arrugues. O sigui, això és una cosa heredada.
Sí, sí, perquè vull dir, no és tant d'això.
Sí, sí. Sí.
Bueno, tu m'has dit que esperes una bisneta, però jo... Serà nen, ja ho sabeu,
nen,
ja ho teniu.
Nen, que encara aquest dia els hi vaig preguntar, que ja no té nom aquest nen encara. Van dir, no ens acabem de posar d'acord.
Ah, bueno.
Però quan serà l'hora... El nen tindrà nom, segur.
Home, tu diràs, no faltaria més.
Si no, jo li posaré jo, eh?
Oh, i tant. A més, una cosa, és que jo et volia preguntar, que clar, m'has dit que tindràs una bisneta, però no m'has dit si tenies fills, quants en tenies de
fills.
Un fill. Un només.
Un fill, sí. Un fill, i tinc dos nets. Un de 24 anys, i la mare d'aquesta criatura, que vindrà, que en té 31.
Bueno, és que tu ja t'has adelantat primer el bisnet que els nets. I ara, doncs, ara ja ho sabem, perquè, esclar, si no, no ho sabíem.
No, ja perdoneu, m'adelanto massa.
Ui, no! Al contrari, molt bé. Ens estaríem tota la tarda aquí en Renan que ens expliquessis coses de Montgat, d'abans, de coses... Perquè, clar, tu has viscut tota una vida en allà mateix. Han canviat molt les coses a Montgat,
tant,
no?
I tant. Aquesta carta que deixo en aquest bisnet meu... Li explico que parlem de l'ambient, d'aquest ambient que s'està embrutant molt, no? Pels plàstics, pels fums, per tot el que estem vivint. I li explico que quan jo era petita, això va ser un deure que ens van posar les mestres. Expliqueu als vostres nets què passava quan éreu petites. I li dic, no hi havia estufes. Ni rentadores, ni gasos de... Ai, que et perdo.
No, vols dir que abans no hi havia els adelantos que hi ha ara, no hi havia microones.
No hi havia res.
No hi havia res, clar.
Teníem un braser, un braseret, que era una cosa rodona, de fusta, amb una coseta al mig, i s'encenia aquell braser amb cendra, vull dir que... I no hi havia electricitat ni res. Moltes cases la vam posar amb els anys, quan després de la guerra ens vam refer una mica i llavors anàvem posant l'electricitat i l'aigua corrent a casa i totes aquestes coses, però vam passar bastants anys. Però a la meva infància no hi havia res de tot això.
I tant, tots els adelantos que hi anava no
hi
eren.
L'ambient era més pur i més net.
Bueno, i tant, i tant. Bueno, doncs, escolta, jo estic encantada d'haver estat aquí i repeteixo, ets una dona molt sàvia perquè fas coses admirables i que no et quedes amb el que saps, sinó que vols saber més. I jo estic veient que no cal tindre edat per saber més.
Sempre s'aprèn alguna cosa, sempre. Però sempre s'ha d'escoltar a les persones que t'ensenyin alguna cosa. Els que no t'ensenyen res, no cal escoltar-los.
Val.
Has de passar.
Bueno, Montserrat, jo estic molt, molt, molt contenta i penseu que aquí la Montserrat Abat és l'alumna més gran de l'escola Timó i ara sí, ja ens hem de despedir i jo estic molt contenta i orgullosa d'haver pogut parlar amb tu i conèixer-te una mica més. Et coneixia perquè ens coneixem una miqueta, però ara és que em sembla que ens reuniríem moltes hores i ens explicaries moltes coses.
No ho acabaríem, perquè amb 92 anys mira que hi ha coses per explicar.
Pues bueno. Molt bé, Montserrat, moltes, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i ens trobarem un altre dia quan hagis de saltar bé perquè vegis que escrius molt bé el català sense ni una falta.
Això ja m'agradaria, ja.
Doncs així serà.
Això fos un gran premi.
Bueno, moltes gràcies, Montserrat. I ara us deixo amb la Montserrat Jiménez.
Gràcies per presentar-me, Tere. Jo ara us llegiré un relat del llibre Oprimits, d'en Jordi Ortiz, nascut a Barcelona el 1969. Aquest llibre és un recull de relats que tenen com a fil conductor la repressió del fort sobre el dèbil i que ha guanyat el 24è Premi Literari Ciutat de Badalona de Narrativa i el 28è Premi Literari Països Catalans Solstici d'Estiu. Reconeixement tardà. La seva vida no havia estat sempre aquella. L'home que es feia anomenar el poeta i que ningú no sabia com es deia realment, havia viscut una vida normal, mediocre potser, però amb això consistia la normalitat. Havia tingut esposa i fills i una hipoteca. L'esposa havia fugit amb un home que la suportava. Els fills havien desaparegut tan bon punt es van haver acabat els diners. I la hipoteca impagada havia passat a ser un mal de cap per al banc que havia tingut el mal encert de concedir-la-hi. Les puces, el fred de la nit, els apedregaments esporàdics, els robatoris, la manca d'higiene. Tan sols eren noses en el camí de la perfecció si podia pensar lliurement, abstenir-se d'horaris, parlar amb si mateix. Eren un sacrifici molt petit. Li deien que estava boig. I què? Doncs ho estava. Si això els hi pleia, no li venia de gust discutir. Dormir al carrer o dormir en un llit? Quina diferència hi havia? Rentar-se en una font o prendre un bany de sals aromàtiques? Era el mateix. Tastar les menges d'un restaurant o aprofitar les restes trobades a les papereres. Era pràcticament igual si es tenia cura de separar les parts florides. Viure sense lligams era viure. Rebutjava l'esclavitud de la societat industrial. Compadia tots aquells que el miraven compassius. Sentia llàstima dels que l'insultaven amb una almoina. Qui eren els altres per jutjar-lo? Ell era el jutge. Ell era l'observador imparcial. Només ell podia comprendre aquella societat corrompuda. El món caminava cap a l'abisme i només ell i uns quants com ell ho veien. El vi d'abric, els cartrons per dormir, el carretó de supermercat per encabir les pertinences, la barba sense retallar, els guants sense dits, tòpics, tòpics que definen els indigents. Tòpics encertats, però. Rebutjava els tòpics i rebutjava que el qualifiquessin d'indigent. Ell era un poeta. Ser poeta estava molt per damunt del vi barat, del material damunt del qual es dormia i de la manera com un cuidava la pròpia barba. Només altres com ell l'entenien.
No ben bé com ell, perquè no eren poetes, però, si més no, vivien com ell. De tant en tant, tenia algun contacte íntim amb alguna dona que estava tan necessitada d'afecte com ell. Un cop s'havia llitat amb un home. Va creure que era una experiència que calia provar. No li va semblar ni bé ni malament, però no tenia intenció de repetir-la. Els poetes havien d'experimentar, com si no trobarien la inspiració. L'home anomenat el poeta va emmalaltir. No se'n va preocupar ningú. Van deixar que es marxís en un racó. Un bon dia, el poeta no es va despertar. Algú va avisar la policia i un cotxe fúnebre de color gris metal·litzat va passar a recollir el cos. El van enterrar en una fossa comuna, sense cap cerimònia. No hi havia cap nom que es pogués gravar en una làpida. Una dona, ocasional companya de carícies i petons, va aconseguir el seu carretó. El va empènyer fins a un mercat de segona mà i el va vendre per l'equivalent a mitja dotzena de cerveses i un cartró de tabac. La roba va tenir ràpida sortida. El quadern amb espiral que duia lligat un bolígraf amb un cordill va costar més. Al cap d'un temps va anar a parar una fira de brocanters. Un editor el va trobar i el va agafar. Va obrir la tapa rebregada i va llegir, un per un, els fulls maltractats. Pacientment, amb reverència, va comprar el quadern en una sola moneda i se'l va endur. Va editar aquells versos amb l'únic títol que els esqueia, El poemari més vell del món. En va vendre molts, moltíssims exemplars. Durant anys i anys va esperar que el poeta acudís a reclamar els seus guanys. Es guardava en una caixa forta. Eren molts diners, prou diners, probablement per comprar-ho tot. Uf! Després d'aquesta sacsejada del Jordi Ortiz, que ens ha fet reflexionar sobre els efectes que provoquen els desnonaments. Ara passarem al bloc de l'entrevista musical que farà la nostra companya Paola Eschiavoni. Hola, Paola!
Què tal? En el nostre bloc dedicat als músics de Tiana i Montgat, avui vaig a presentar-vos a Jero Castellà. És un músic tianenc, nascut i criat al poble. La seva vocació musical va despertar des de petit, ja que la seva àvia tenia un piano a casa seva i Jero va prendre algunes classes. Als 14 anys va descobrir la guitarra i 2 anys més tard eren inseparables. Va tenir la sort de conèixer a l'arranjador de Serrat, el mestre Josep Maria Verdagí, notable guitarrista que li va suggerir que es posés a estudiar de debò. Així és que, després d'acabar els seus estudis de batxillerat, Jero comença a estudiar la carrera de música, tot i que ja havia estudiat molt la guitarra de manera autodidacta. Però el que avui voldria destacar del nostre veí, Jero Castellà, és la seva passió per un instrument poc conegut pel comú de la gent. Em refereixo als tic. Es tracta d'una evolució de la guitarra, inventat per un californià anomenat Emmett Chapman, l'any 1969. Es toca amb la tècnica del tapping, que consisteix a percudir amb els dits sobre el diapasó, i d'aquesta manera aconseguir un so diferent al de la guitarra. Seria com un piano sobre cordes, on els martells són els dits. Després de veure un article sobre el stick en una revista, Jero busca informació fins que arriba a les seves mans una cinta de casset amb els enregistraments d'un stickista anomenat Guillermo Sides, molt conegut al seu país, Argentina. Val aclarir que hi ha molt pocs stickistes al món, ja que és un instrument nou. No hi ha professors. En els seus inicis no existia internet, ni al YouTube. Per tant, principalment alguns baixistes que desitjaven ampliar els seus recursos de sons en certs gèneres musicals, com el rock progressiu o el jazz, es compraven un stick per experimentar. Gero va continuar esbrinant fins que aconsegueix comprar-se el seu stick, que en aquells anys era molt difícil d'aconseguir i, a més, molt car. Només dues setmanes després de tenir l'estic a casa, mentre caminava per la Rambla de Barcelona, divisa a la llunyania dos estics. Eren dos músics tocant. Corre cap a ells i es troba en Guillermo Sides, el mateix estiquista del seu vell casset. Increïble! Va estar en el lloc i moments justos, ja que a partir d'aquell dia van començar una amistat que continua fins avui. I Gero va poder avançar en els seus estudis de l'estic per arribar a ser un professional d'aquest original instrument. Gero Castellà ha gravat diversos discos com estiquista, amb cançons pròpies i també en versions. En l'actualitat, el fa servir en diferents grups en els quals participa, com a complement de la guitarra, i ha gravat amb el seu estic com a convidat en discos d'altres músics. Els convido ara a descobrir aquest instrument, l'estic, de la mà del nostre veí i músic tianenc Gero Castellà, en un tema instrumental seu que es diu Estic Content.
I fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Aquest programa el podeu tornar a escoltar dimarts, dijous i diumenges a les 5 i dimecres i divendres a les 7. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. I us recordo que l'últim dimecres d'abril tindrem un programa nou. Adeu, fins al mes que ve. El nostre lema és... Tots aprenem de tots.